Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Catalunya y Andorra.
Estás informado.
¿Qué tal? Bon migdia, gràcies, Carlos. 10 minuts, arribem a 1:15 del migdia. Som la teva COPE més propera, COPE Catalunya i Andorra. Herrera des de COPE Catalunya i Andorra. Soc el José Miguel Cruz. Us saludo, com sempre, encantat de la vida. I espantat. Espantat amb unes coses que ja sabíem. Unes coses que, si no sabien, es sospitaven. I si no sospitaven, era una qüestió que, a poc que tinguis un mal pensament, et porta cap aquí. M'estic referint a xarxes socials i la notícia que avui ja es confirmava de TikTok, que el cas és que TikTok o els mandataris de TikTok, els directors, sabien que els adolescents es despullaven a la xarxa social a canvi de diners. És una qüestió que sospitaves, miraves, veia, és possible, i al final aquestes filtracions, perquè ja sabeu que els Estats Units estan en guerra, literalment, amb la xarxa social TikTok, que l'acusen... Bé, amb tot el que ve de Xina, estan una mica en guerra i han començat a ficar el nas, a mirar... Han tret aquestes gravacions i aquestes confirmacions de que els directors de TikTok, que no oblidem que és una companyia xinesa, que, a més, va néixer com... Recordeu? No sé si ho recordeu, però jo us dic. El Musical.ly, l'aplicació Musical.ly, que era una aplicació d'aquestes de cantar i tot això, és l'arrel de TikTok. TikTok ha esclatat amb uns algoritmes magnífics, però ja no només això, només sabien que es despullaven a la xarxa social a canvi de diners, que ja és greu, que ja és molt greu, això ja és una qüestió que es sabia, sinó que, a més, igual que Meta és l'empresa de Facebook, d'Instagram, de tot això, sabien també la alta capacitat addictiva d'aquestes xarxes, alta capacitat addictiva. És a dir, només amb 260 vídeos de TikTok, que són molt curtets, serien uns 35 minuts, sabien perfectament que eren minuts suficients perquè un adolescent s'enganxés directament a la plataforma, s'enganxés directament a TikTok. 36 minuts. I ho sabien. Són informes que van encarregar i que van dir que... Bé... Estem davant d'Àngel o Dimoni. És a dir, les xarxes socials porten coses molt bones, porten coses bones. És veritat, això no es pot negar. Però tenen una part de dimoni, una part de negoci, una part econòmica que a vegades toca la part perversa. Ja no em refereixo a la part de que els adolescents es despullin, que això ja, evidentment, ni ho valoro, és una barbaritat, i que és difícilment controlable moltes vegades perquè els algoritmes a vegades no arriben a tot. No arriben a tot. Per això estan aquests algoritmes programats. Però són algoritmes molt bons que fan tota aquesta feina. Em refereixo a que la perversitat dels diners és que estan fetes aquestes xarxes perquè t'enganxis. I si ets un adult encara pots tenir algunes eines emocionals per intentar controlar-lo, però si ets un adolescent i no tens una educació, perquè no oblidem tot això, no podem posar portes al camp. Si una educació, no, això no ho pots controlar. Un adolescent s'enganxa vilment a les xarxes socials i sobretot les noies, sobretot elles molt més... tenen una dependència molt més elevada de la imatge. Sobretot elles. És curiós, això, Doncs... ens espantem, però alhora ho sabíem. És a dir, sobretot la part d'enganxar-se. Això ja era una qüestió més que evident. Però la perversitat a les xarxes socials es posa més de manifest. I no, el problema ja no és això, perquè ho sabem. Vull dir que perversitat hi ha, però que ho sàpiguen els directors, i no facin res, és que hi està la part greu. Perquè és cert que aquestes coses, en una qüestió on hi ha milions i milions d'intercanvis d'informació, pot passar, però que els responsables siguin conscients i no facin res, és aquí on està el problema, i el problema greu. No només això, sinó que les xarxes socials, o almenys Meta, que ja havia passat per una cosa així, que està passant ara a TikTok, ja havia passat, ha decidit i ha anunciat que farà privades tots els comptes de menors en, 20, en el 2025. Ara, d'acord, és un bon què, perquè faran més privades, però si jo tinc, per exemple, 16 anys i dic que tinc 18, llavors, quin problema hi ha? Doncs m'hi acabo de saltar la norma. I qui me controla? Els pares, evidentment, o els responsables. Uf, és difícil tot això. I tot això té un nom de base, educació. En parlem del tema, i en parlem de tot això, amb una persona que en sap, i en sap molt de tot aquest tema. Es diu Ferran Lalueza, no és la primera vegada que el tenim aquí al programa per xerrar d'aquestes coses. Ferran Lalueza, que és professor dels Estudis de Ciències de la Informació i de la Comunicació de la UOC, i a més és investigador del grup de recerca GAME sobre totes aquestes qüestions. Ferran, bon dia, benvingut.
Hola, molt bon dia.
Com més, estic encantat de parlar amb tu. Com rebem lo de TikTok? Sembla, és una crònica d'una mort anunciada, no? És a dir, és una cosa que se sabia, però ara ja es corrobora, no?, amb aquests informes.
Clar, és obvi que a les plataformes no sempre se'ls dona un bon ús i que a vegades l'ús és absolutament pervers, no? Com aquest cas en el que s'utilitzava per adults per aconseguir que menors mostressin la seva imatge despullada. El problema és que això és molt difícil de controlar i les plataformes sempre diuen que fan tot el possible per evitar que aquestes males pràctiques tinguin lloc. El que ara s'acaba de revelar, i tampoc és una gran novetat perquè amb altres plataformes ja havíem tingut situacions semblants, és que els directius de TikTok eren perfectament conscients de que això estava succeint i no hi estaven posant remei, amb la qual cosa l'escàndol des d'aquesta perspectiva Clar. Pren una altra magnitud.
D'aquí és el fet de programar aquests algoritmes per intentar arribar on no arriba l'humà a l'hora de controlar tot això, perquè estem parlant de milions i milions de transmissions.
Sí, és clar que és impossible tenir un control efectiu en temps real, perquè la quantitat de continguts que es comparteixen a diari és absolutament brutal. Sí que és cert que hi ha elements d'intel·ligència artificial que permeten detectar determinats termes o fins i tot determinades imatges, i això pot col·laborar, pot contribuir a reduir aquest impacte negatiu d'un ús inadequat, i també és cert que hi ha el que s'anomena la moderació manual, és a dir, feta per humans que estan a la white, però clar, que en aquest cas només poden intervenir en aquells continguts que es comparteixen públicament. Quan són interaccions de tu a tu entre dos usuaris, òbviament aquí la moderació humana no hi té cabuda.
Bé, Instagram també ha dit que farà privades tots els comptes de menors l'any que ve, el 2025. Clar, el problema és no sé si tot això és suficient per protegir tant en aquesta plataforma Instagram com altres menes de protecció com a plataformes com TikTok. Com es protegeix els menors?
S'ha de dir que el que fan les xarxes socials, és sobretot quan hi ha situacions tan escandaloses com les revelacions que acabem de conèixer, en aquest cas afectaven a TikTok, però prèviament han afectat també a les plataformes del grup Meta, com Facebook o com Instagram, el que fan és intentar donar algun missatge tranquil·litzador. Perquè, òbviament, els pares, davant d'aquesta realitat, quan veiem que els nostres adolescents estan hores i hores a les xarxes socials i veiem que s'hi cou, doncs, òbviament, ens preocupem, no? Aleshores, la gran batalla de les xarxes socials és evitar una regulació estricta, una legislació que limiti la seva capacitat de fer diners a través d'aquestes plataformes. I, per tant, el que fan de tant en tant és anunciar que han millorat la protecció, la seguretat de les plataformes per tal de tranquil·litzar, sobretot, els pares, no? I justament és això el que fa poques setmanes va fer Instagram, anunciant que treballaria per tal de que els comptes de les persones que diuen ser menors, perquè clar, aquesta és una altra, tu pots tenir 14 anys i dir que en tens 44, però com a mínim, diguem-ne, que les que reconeixen que els usuaris són menors d'edat, que les convertiria en comptes privats. Els comptes privats, que també els adults els podem utilitzar, tenen un nivell de protecció superior, en el sentit que els continguts que publiques només els poden veure les persones que tu has acceptat de manera proactiva com a seguidors. I de la mateixa manera no et poden etiquetar i no és algú que tens també assumit com a contacte voluntàriament, no? I a més no et poden contactar, no et poden interpel·lar, no et poden enviar un missatge privat, també igualment si tu aquestes persones prèviament no les has acceptat. Per tant, convertir d'ofici els comptes dels adolescents en comptes privats incrementaria aquest nivell de protecció, com a mínim sobre el paper, perquè a la pràctica sabem que hi ha moltes maneres d'esquivar-ho.
Bueno, la pràctica és una completa inutilitat, si em permeteu, que està molt bé que ho posin, però la pràctica és absolutament inútil, i a més, cap a una de les coses que possibles precisament els adolescents i els joves volen, que és la visibilitat, els likes i la viralitat. Llavors, això em dóna la sensació que fomenta el dir, no tinc 17 anys, tinc 44, no?
Sí, clar, aquí hi ha moltíssimes estratègies, no? La primera és tan fàcil com aquesta, mentir sobre l'edat, no cal que siguin 44, poden ser 18, que segurament és més creïble i corre en contacte més amb la gent del diemne de la teva quinta, però és que no hi ha cap sistema efectiu de verificació d'edat. Malauradament és així. No n'hi ha a les xarxes socials, no n'hi ha amb coses també tan greus com la pornografia. S'han fet intents, s'han fet assajos, hi ha compromisos, hi ha brindis al sol, però ara per ara la persona que utilitza internet pot mentir sobre la seva edat i és molt difícil verificar aquesta informació, per no dir impossible. Per tant, a partir d'aquí ja qualsevol mesura que apliqui als menors, doncs d'entrada només amb això ja es pot esquivar.
Però clar, Ferran, el cas és que possiblement està molt bé que les plataformes posin remei i controlin tot el que puguin tot això, tant el dels menors com les perversitats que havien comentat abans de TikTok, no? Però no hauria de ser a l'inrevés. És a dir, no hem de basar tot això en l'educació dels menors i en donar-los armes per gestionar tot això? Perquè estem una mica en bolquers, no? Em dóna la sensació.
El que dius és molt cert. Jo sempre dic que cal una triangulació de tres aspectes, no? El primer, més important i sense el qual tota la resta no serà viable, és la conscienciació. I jo crec que ara ja és molt difícil no estar conscienciats de que les xarxes socials, que certament poden aportar coses molt positives en molts aspectes, però que també són un perill real i molt greu per la salut, sobretot de la salut mental dels nostres adolescents i molt particularment de les nostres adolescents. Per tant, prendre consciència per mi seria el primer pas. El segon, com tu molt bé dius, l'educació. És a dir, igual que els ensenyem a no creuar un pas en vermell, doncs hem d'ensenyar també com s'utilitza adequadament la xarxa social perquè l'efecte que provoquen les persones, en aquest cas en els més petits, doncs no sigui tòxic, no sigui perniciós. Però jo crec que hi ha una tercera pota que també és imprescindible, perquè clar, al final tu pots conscienciar-te, tu pots educar, però és que les xarxes socials com a empreses que treuen milions i milions de dòlars de tot això, van molt per davant de nosaltres, van molts passos per davant de nosaltres, i l'única manera de tenir això mínimament controlat és amb una legislació molt més estricta que la que tenim actualment, i això és imprescindible també, perquè si no, tot el que puguem fer com a societat segurament quedarà coix.
Al final, tots aquests rius van a parar a un mar que es diu educació, bàsicament. Mira quin final més poètic aquesta xerrada que heu de fer. Senyor Ferran Lalueza, professor dels Estudis de Ciències de la Informació de la Comunicació de la UOC, investigador del grup de recerca Game. Escolta, moltes gràcies per aquesta xerrada, aquestes opinions, molt amable.
Ha estat un plaer, encantat.
Igualment, doncs aquí estava, aquestes papers també publicats per una ràdio pública americana, NPR, que a més també ha publicat La Vanguardia avui mateix, aquest document que recull que els directius de TikTok sabien que menors de 15 anys es despullaven en directe a través de l'aplicació a canvi de regals. Bé, que sí. Bé, de seguida parlarem i continuem parlant de tot això i de coneixement del món virtual, sobretot de les noves generacions. Les fake news. Sabeu que el 30% o més del 30% de les fake news són sobre alimentació i, a més, els joves no saben distingir-les. De seguida en parlem de tot això aquí, a Herrera, a COPE Catalunya i Andorra. Però abans, si em permeteu, parlem de Bricoventana, perquè si vols unes finestres modernes i vols canviar-te les finestres, pensa en Bricoventana.es, Brico-Ventana.es, per donar a la teva llar el confort que es mereix. Mantindrà la teva llar càlida a l'hivern, mantenint la calefacció, i a l'estiu, doncs, el fresquet de l'aire condicionat. Així que dona a la teva llar el confort que es mereix i donen aquesta oportunitat renovant les teves finestres amb Bricoventana.es. Brico-Ventana.es.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
COPE Catalunya i Andorra.
Els millors embotits artesans del país els trobaràs a Oliva Jaén. Llonganissa, botifarra negra de ceba, sobrassada... No els has provat? Passa't per Oliva Jaén. Som al carrer Josep Maria Molina 28 de Sant Feliu de Llobregat, entre l'hotel Centre i el Mercat. Recorda, els millors embotits artesans. Truca'ns al 93 666 91 73 o visita'ns a olivajaén.com.
El teu nou concessionari Jeep arriba a Barcelona. Estelantis en Llub a Dalt 81 obre les seves portes amb la més gran exposició de turisme Jeep i, a més, el taller servei postvenda que et mereixes. T'esperem a Rambla Badal 81, perquè si estàs pensant en cotxes, estàs pensant en Jeep Estelantis en Llub. Rambla Badal 81.
EDURNE llega al Festival Íntims de Casino Barcelona. El sábado 26 de octubre, descubre su nuevo disco en un concierto exclusivo para solo 250 personas. Recuerda, el 26 de octubre, no te pierdas el único concierto de EDURNE previsto en Cataluña. Últimas entradas en casinobarcelona.com.
Necessites comprar o llogar una cadira de rodes? Gracare, 93 568 57 33. Som especialistes en cadires manuals, elèctriques, plegables, caminadors i scooters. A Gracare també trobaràs llits articulats, grues i altres productes per la gent gran. Acceptem receptes de CatSalut i mútues. Ens trobaràs a Barcelona, carrer Entença 165, ara també a Rosselló 157, just davant Metro Hospital Clínic, i a Terrassa, carrer Jaguar 64. Informa't al 93 568 57 33.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Hoy la cadena COPE les está informando además de un nuevo y significativo detalle.
Entra ya en cope.es.
COPE Cataluña y Andorra.
Herrera a COPE.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
I remember when we were driving in your car.
Dins d'uns impostos d'alimentació que s'ha fet, doncs ha arribat, i sobretot dins de la part comunicativa de sobre aliments i alimentació, més del 30% de les fake news que ronden pel planeta són directament o estan relacionades amb l'alimentació, i el problema és que els joves no es molesten en distingir-les. No es molesten perquè sí que hi ha eines, però no les distingeixen. Ja sabeu que per les fake news, el primer pas per distingir una fake news és el sentit comú. A partir d'aquí poden estar més amagades o menys amagades, i has de rascar més o menys, però el sentit comú seria la primera part davant de tot això. En parlem sobre aquestes fake news sobre alimentació amb el senyor Carlos Opuerta, que és investigador del SACIC i president de la Societat Catalana de Divulgació Científica. Carlos, bon dia, benvingut.
Bon dia.
Gràcies per estar aquí amb nosaltres. És una bogeria, això de les fake news. És com una mena de bogeria que s'estén a tots els aspectes de la vida, fins i tot a l'alimentació. Quines conseqüències pot tenir en aquest cas de l'alimentació?
Bueno, pues hi ha de tot tipus, des de relativament lleus, no?, com a consells tontos, no?, que pots fer de la dieta, que potser no són gaire dolents, fins a coses molt greus, per exemple, quan a vegades es diu, no, pues deixa la quimioteràpia i menja això, que ja veuràs com et cures, no? I, però llavors, en aquest cas, estem parlant ja de risc de mort, no? O sigui que, vull dir, jo crec que hi ha tot l'espectre, no?, de graus de perillositat, no?
Aquesta és una de les qüestions. En aquest cas es pot detectar... Bueno, aquest cas dit és prou evident. No facis la quimioteràpia i alimenta-te de pinya, per posar un exemple a tot tu.
Sí,
aquest és molt evident, però tot i ser tan evident, la gent ho segueix. Què hi ha darrere de tot això? Què hi ha? Desesperació? Hi ha desinformació?
Bueno, en aquest cas tan greu, òbviament, a vegades la gent, quan està en una situació molt greu, doncs... intentar buscar qualsevol solució, no? Llavors, bueno, tindria una mena d'explicació, no? Però, no, en altres àmbits, per exemple, una cosa que hem detectat, que aquest esdeveniment que fem de ciència també va dirigir, per exemple, als joves, és que els joves tenen una certa, no?, obsessió, una certa... estan molt preocupats per la seva imatge, no? Llavors, bueno, qualsevol notícia, no, mira, si menges això, deixes de menjar això, altre, doncs t'aprimaràs o estaràs millor d'això o de l'altre, doncs també això també té bastanta tirada, no?
A partir d'aquí, com es pot lluitar contra això, Carlos?
Bueno, això ja suposo que és una qüestió d'altres esferes, no?, sobre la regulació de les xarxes socials i bueno, sobretot jo crec que s'hauria d'establir una mica de responsabilitat, no? Perquè, clar, o sigui, està bé que jo estic a favor totalment de la llibertat d'expressió, però també estic a favor que cadascú sigui responsable del que fa, no?
Clar, però un moment, clar, és que, a veure, aquí és possiblement de posar un punt interessant aquí, sí. L'ús de la teva llibertat d'expressió també significa una responsabilitat en l'ús d'aquesta llibertat d'expressió.
Correcte. Jo crec que aquest problema és el punt, el que passa que suposo que no és fàcil, no?, portar a la pràctica aquesta idea, no? Però bueno, crec que alguna cosa es podria fer més que el que es fa, no?
Clar, jo vull utilitzar la meva llibertat d'expressió per llamar tot a algú, o sigui, no té cap sentit això. Bé, escolta'm, de tot això, d'aquest estudi que hi ha, i aquesta és una xifra que m'ha cridat força l'atenció, Carlos, i és que el 30% de les fake news que es publiquen a les xarxes estan relacionades amb l'alimentació. Aquest és el nivell, Carlos.
Sí, és molt greu. Bueno, això és una dada que nosaltres hem tret des de l'Associació Espanyola per la Nutrició i l'Alimentació, perquè sempre, quan fem les jornades de ciència, intentem motivar, no?, el tema, no? Però hi ha una altra dada que no hem posat, però que també està en aquest estudi, i és que de les notícies d'alimentació, només el 3% estan signades o estan escrites per personal, per persones que siguin professionals del tema.
Carai.
El 3% només.
És que estem parlant d'una xifra baixíssima, eh? És quasi una anècdota.
Clar, o sigui,
vull dir
que
això hi
opina qualsevol, no?
Exacte, és que qualsevol pedrito pot opinar sobre el tema, però clar, és com tu dius, com deies al principi, una cosa és, no sé, algun element en concret, coses molt lleus que no van més enllà, que tenen més de psicològic que no real, i després coses més greus, com també la que estàvem parlant. Clar, quins són els reptes que ens plantegem davant de tot això? Conforme a alimentació, em refereixo.
Bueno, a veure, nosaltres que som una associació científica i que cada any fem un tema diferent, aquest any ha sigut l'alimentació, nosaltres el que volem una mica és que arribi el que és la cultura científica, no? És dir, bueno, doncs contrastar les coses, no? Veure les fonts, o sigui, fer servir un pensament racional, que suposo que també és el que es vol posar a les escoles, no? Però que a vegades sembla que no hi és molt present a la societat.
Tu crec que és un repte. Des d'un punt de vista de rigor científic, arriba bé tota la informació sobre alimentació, a part d'aquestes fake news?
Bueno, a veure, la xarxa social són, òbviament, un dels canals principals que fa servir la gent, però jo crec que si mires internet en general, pàgines web, o inclús vas pel carrer i veus per allà, a vegades anuncis penjats a les parets o on sigui, no?, que aquests anuncis també veus que allà hi ha coses que criden l'atenció, no?, perquè ja es veu que no té una base científica o no està avalat per professionals, no?, de la medicina o de la nutrició.
Clar, quina relació hi pot haver precisament entre la famosa dieta mediterrània que tothom recomana, encara que barata no és, i tot s'ha de dir, perquè aquí també entraria moltes coses, la classe social per alimentar-se, el gènere, moltes vegades, les obsessions, canvi climàtic, és que entren tants factors aquí que...
Bueno, mira, aquí nosaltres en aquestes jornades que fem vam tenir una xerrada d'una persona de l'autònoma que és economista i que va fer una perspectiva històrica. Llavors, resulta que la dieta mediterrània fa molt temps, fa 250 anys, quan va començar... tenim traces, no?, d'allò, podem dir d'aquesta forma, doncs era molt pobra, o sigui, no era bona, diguem-ne, per la salut, i a la vegada, en el passat, no?, o sigui, el percentatge de diners que la gent dedicava a l'alimentació era molt alt, era el 60-70% de les seves rendes. Això va baixar moltíssim, no?, en la industrialització, fins als nostres dies, i ara sembla que amb aquesta inflació, que sobretot afecta molt els aliments, doncs ens tornem una mica a que hi hagi... Però clar, ara sembla, si no recordo malament, a Catalunya sembla que es dedica de mitjana un 17% de la renda a aliments, no? Clar, això, clar, ens hem de preguntar, això és normal?
Podries fer un consell per intentar o saber que aquella notícia sobre alimentació que podem trobar a les xarxes socials és fake o no és fake? En què ens hem de fixar?
Bueno, a veure, no hi ha una fórmula màgica, no? Jo crec que s'ha de fixar de la font, de, no?, quina és la font, després quina és la persona que la signa, no?, perquè sempre... Normalment, òbviament que ja també hi ha notícies que no la signa ningú, no? Això també a mi és un signe de preocupació, no? I finalment, el que un ha de fer és fer servir el sentit comú, no?, el seny, no?, que diem a Catalunya, i tu mateix veuràs també si el que diu allà tu creus que pel que saps, no?, perquè per això ens han donat una educació a l'escola, no?, doncs amb allò també tu pots sospitar. Llavors, si veus que hi ha motius de sospita no s'ha d'investigar. Clar, tot això vol dir dedicar una mica de temps, però bueno, estem parlant de coses molt importants com és la nostra alimentació.
Doncs Carlos Sopuerta, investigador del SACIC i president de l'Associació Catalana de Divulgació Científica, escolta'm, gràcies per aquests 5 cèntims que ens has fet, molt amable.
A vosaltres, vinga, bon dia.
Doncs és una qüestió de voluntat, sentit comú a l'hora d'identificar les fake news, bàsicament, no només les de l'alimentació, que ja sabeu, no? Si comes esto, te puedes dejar la quimioterapia. Això és que hi ha coses realment increïbles i persones que suposo en un moment de desesperació s'afegeixen doncs, un clau bullint en tot cas. I és una llàstima, però és així. Va, que de seguida parlarem de l'actualitat policial amb l'Aima Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra, i en parlarem aquí a Herrera. I entre d'altres coses preguntarem sobre aquest alt percentatge de depressió en els Mossos d'Esquadra, un 35%. En parlem aquí a Herrera, COPE Catalunya i Andorra.
Los vinos de la denominación de origen La Mancha han patrocinado este programa.
Vinos con denominación de origen La Mancha.
De La Mancha, la ternura y tradición va directo al corazón, te calienta como el sol. De La Mancha, descubre cada rincón, su perfume, su...
Vinos con denominación de origen La Mancha, la única lágrima que hace feliz.
Corazón, te calienta como el sol. De La Mancha, descubre cada rincón, su...
Cofinanciado por la Unión Europea, Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha y Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación. Consumo responsable. El abuso del consumo de alcohol conlleva un riesgo para su salud.
Con el lema Id e invitad a todos al banquete, la Iglesia celebra el Domingo Mundial de las Misiones. Desde la Catedral de Córdoba, Santa Misa del Domo. El domingo 20 de octubre, a las 12 de la mañana, en 13.
Un motero nace para llevar siempre una chupa de cuero. Un mutuero hace lo mismo, pero por menos dinero. Porque motero naces, pero mutuero te haces.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555. Hazte mutuero. Condiciones en Mutua.es.
Esa nube de ahí parece un barco. Imagina despertar en el mar y descubrir en un solo viaje muchos destinos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de puertos españoles o Canarias y Emiratos con MSC Cruceros. Con traslados en bus, tren o avión, asistente a bordo y bebidas incluidas. Porque ese crucero que imaginas en Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Crucero fantástico, no es un sueño. Es tu crucero de MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
Que hay que ir atravesando barro y no sé qué, se hace. Que hay que ir andando varias horas para llegar a un sitio, se hace. ¿Por qué? Para demostrarle, decir, mira, esto es tan importante que merece la pena hacer estos sacrificios.
Juan Ángel es misionero en Timor Oriental. Este 20 de octubre es el Domun. Tú también puedes sumarte a la misión de la Iglesia. Colabore en domun.es.
¿Quieres adelgazar, perder volumen, grasa o peso? Prueba ya hoy el plan 1-2-3. Olvídate de dietas estrictas o aburridas y poco apetecibles que provocan ansiedad y frustración. Con el plan 1-2-3 es más fácil de lo que piensas. Sano, efectivo, no son batidos, sigues comiendo. Y Enriqueta nos explica cómo conseguirlo en solo 3 semanas. Enriqueta, ¿cómo estás? Bienvenida.
Gracias, Cruz. Gracias. Pues sí, mira, ahora, en otoño, es el mejor momento para hacer una limpieza, que decimos la operación detox, y llegar a perder de 4 a 7 kilos, bajar más de 3 centímetros de volumen y eliminar la grasa localizada en solo 3 semanas y sin matarnos en el gimnasio, sin dietas difíciles, porque vamos a activar el metabolismo, vamos a quitar la celulitis, la barriguita, vamos a bajar de peso. Además es drenante, te deshinchas, eliminas la retención de líquidos y claro, bajamos de peso, Cruz, y regulamos el azúcar, el colesterol, la hipertensión y menos presión en rodillas, articulaciones, espalda. Todos son ventajas. Vas a bajar de 4 a 7 kilos, vas a perder más de 3 centímetros de volumen y en tan solo 3 semanas.
Y lo mejor, que sigues comiendo, que no son batidos, que es un producto 100% natural a base de plantas, minerales, vitaminas. No es un medicamento y es apto para hombres, para mujeres, para todas las edades. Y en solo 3 semanas vas a perder de 4 a 7 kilos y más de 3 centímetros de contorno de barriga. Mira, la primera semana vamos a limpiar con los sobres de piña con un vasito de agua.
Sí, ellos nos ayudan a eliminar todas las toxinas, depuramos, reducimos el abdomen y nos olvidamos de la retención de líquidos y ya perdemos 2 kilos.
La segunda semana vamos a renovar con los sobres de naranja con otro vasito de agua.
Sí, que son pura fibra, prebióticos, mejoramos la digestión y nos despedimos del estreñimiento y perdemos 2 kilos más.
Y la tercera semana vamos a controlar el peso con las cápsulas quemagrasas.
Sí, además son saciantes, nos calman la ansiedad y nos ayudan a eliminar la grasa. ¿Y el resultado? Pues de 4 a 7 kilos menos en estas 3 semanas. ¿Quieres tu plan 1-2-3? Pues llámame, el teléfono es fácil como el plan, ¿eh? 650-51-52-53, porque Cruz, hoy todas las llamadas de COPE van a tener de regalo con el plan las 3 infusiones. Oh. La detox, más la DENA, más la lipo. Pero que me la piden, ¿eh? También de regalo la faja cinturón efecto sauna, que es reductora de barriga, moldeadora de cintura, quema grasas y además nos alivia el dolor de espalda, que puede ser cervical, lumbar o asiática. Fantástica, que sí, que te viene de regalo con tu plan 1-2-3, llamándome ahora el teléfono 650-51-52-53.
Pues porque con el plan 1-2-3 vas a cuidar el equilibrio microbiano, deshincharte, tonificar tu cuerpo. Llama ya ese teléfono 650-51-52-53, que vas a conseguir una depuración total, bajar más de 3 centímetros de barriga y perder de 4 a 7 kilos. Sí funciona, sí funciona, sí. Y es muy eficaz, adelgazas de forma duradera, segura y exitosa en solo 3 semanas. Es económico, con registro sanitario, evidentemente, y hoy esta sensacional oferta, las 3 infusiones más la faja reductora y efecto sauna con tu plan 1-2-3. Enriqueta, si es que la mejor oferta además es cuando miras la báscula, eso es lo mejor.
Claro que sí, cuando ves la báscula, de 4 a 7 kilos menos y sobre todo cómo hemos bajado de volumen, es que, bueno, el ego sube, ¿eh? Sube de verdad y además no te muevas de casa, ¿eh? Porque Clinitec te lo lleva a tu domicilio por mensajería sin gastos de envío. ¿Qué tienes que hacer? Anímate. 650-51-52-53.
Enriqueta, gracias. Patunets, patunets.
Patunets, molt grans, Cruz. Adeu, adeu, adeu.
Herrera a COPE.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Baby, desde que te vi, supe que iba a volar, y que tú mi corazón...
Una notícia que alguna vegada ja havíem parlat amb la Imma Viudes. El 35% és un estudi, abans de deixar la xifra, és un estudi que ha fet la Universitat Ramon Llull de Barcelona i apunta exactament això, que un 35% dels Mossos d'Esquadra pateixen depressió, d'altre un 39% pateix altres trastorns mentals com estrès i el 36% experimenta ansietat. Insisteixo que és un estudi que ha fet la Universitat Ramon Llull de Barcelona i apunta a tot aquest percentatge. Parlem d'aquesta i d'altres notícies amb la Imma Viudes, portaveu del sindicat Sap Fer Pol de Mossos d'Esquadra. Imma, bon dia, benvinguda.
Hola, bon dia, José Miguel.
És un percentatge important aquest, eh?
Doncs sí, ja vam alertar d'això fa temps, com ara assenyalaves, no? Aquest estudi que és de la Universitat Ramon Llull juntament amb la Universitat Catòlica Portuguesa i la Nottingham Trent University, doncs posa blanc sobre negre, negre sobre blanc, les xifres que són esfereïdores. Nosaltres també hem participat al SAFEPOL en aquest estudi i tot això doncs, bueno, es va detallar molt més extensament aquest dimarts passat amb una jornada que va haver convocada a Barcelona per la Fundació per la Seguretat Pública, on alertava doncs, d'aquestes dades, de les causes, i una mica el que pretenia era doncs, posar en alerta de que hem de normalitzar el que seria la salut mental, no?, amb els cossos policials. És un tema molt tabú, és un tema del qual no es parla, però evidentment socialment doncs, està mal vist, si em permets dir-ho, no?, que els policies o les policies doncs, tinguem algun tipus de trastorn mental i al final nosaltres també estem doncs, exposats a alguns factors tant interns com externs que poden desembocar doncs, amb aquests problemes ja d'estrès, depressió, etc., o en casos ja més extrems fins i tot doncs, podríem tenir casos de suïcidi. Sabem que el suïcidi als cossos policials és un tema del qual no es vol parlar, però que és, malauradament doncs, està a l'ordre del dia i, per tant, hem de posar fil a l'agulla i, doncs, d'alguna manera, tots els organismes implicats des del Departament d'Interior i també amb altres cossos policials, doncs n'hem de poder-ne parlar amb total normalitat i és l'única manera que podrem abordar el problema realment. No? El que no es pot pretendre és que la policia doncs, siguem superherois, no?, o superheroïnes i evidentment doncs, necessitem solucions en aquest àmbit, protocols específics per la prevenció del suïcidi, molta formació i també treballar doncs, aquest problema d'una manera doncs, molt, molt polièdrica i molt transversal.
Clar, això, si aquestes baixes per malalties d'aquesta tipologia s'afegeixen ja a la manca d'efectius, encara que això sembla que està en vies de solucionar, doncs ens trobem amb una tensió no, del cos en qüestió de torns i d'hores de feina.
Clar, és que els problemes que arriben a provocar aquests problemes de salut mental són multifactorials. No es tracta només de la manca d'efectius o la manca de material, no? Es tracta de, és un abordatge doncs, integral que aquest estudi, doncs, com et deia, treu a la llum i que es pot consultar, doncs, com et deia, a la Fundació per la Seguretat Pública, que és qui va convocar aquesta jornada per parlar del tema obertament i a la que van assistir, doncs, gent del món doncs, tant polític com persones tècniques expertes en la matèria, fins i tot les investigadores doncs, que havien fet aquest estudi. Per tant, doncs, intentem d'aquesta manera traslladar també la pilota al Departament d'Interior per tal doncs, que, a més de bones pràctiques en aquest sentit per combatre els problemes de salut mental, doncs, tinguem alguna cosa més. No? Nosaltres, com el nostre sindicat, també ha fet accions en aquest àmbit i doncs, pròximament anunciarem també algunes coses en aquest sentit.
Bé, més coses. Ara parlem d'una operació dels Mossos d'Esquadra que han desarticulat un grup criminal que estava dedicat, com no, al tràfic de drogues, que és raro en Catalunya, amb epicentre a Mataró, que controlava plantacions arreu del territori. Vull dir que el súper de la droga ha tingut un cop d'efecte en aquest cas.
Sí, hem de felicitar els companys i companyes de l'ADIC de la Regió Policial Metropolitana Nord, que són qui ha desarticulat aquest grup. Com deies, amb epicentre a Mataró, que el que feia era gestionar plantacions de marihuana arreu del territori, diferents poblacions de Catalunya. Es va fer un operatiu aquest dijous passat a diversos punts del territori i doncs, es van detenir amb 8 persones i es van intervenir més de 3.000 plantes de marihuana i 30 quilos de cartells, a banda de 3 vehicles que utilitzaven aquestes persones, no? Tot això s'inicia a finals de mes de juliol passat, s'investiga doncs, aquesta xarxa criminal i en aquest marc d'investigació doncs, va aparèixer un cadàver en un dels domicilis no?, que va morir per causes naturals, però era una persona doncs, que era de les que estaven investigant i aquesta persona doncs, vivia literalment en una d'aquestes plantacions indoor, no?, que són es diuen de clausura perquè són persones doncs, que fan la vida dins del pis, no? No surten a l'exterior per res, per no ser detectades, no? I el que fan ho fan tot, no? Tant les tasques de manteniment com la recol·lecció, la saca, tot el que seria, no? Fins i tot l'envasat de la mateixa substància, no? Per evitar, o sigui, per evitar ser detectats. I identificats. Efectivament. A partir d'aquesta mort, doncs, els investigats que estan seguint es traslladen a un altre domicili, però bueno, finalment doncs, es fan les entrades i es pot detenir aquestes persones. Sempre és una bona notícia que es desarticuli un grup criminal d'aquesta categoria. Evidentment tenim un problema molt greu a Catalunya. Gairebé cada setmana parlem de temes similars, però sempre és una bona notícia que els companys i companyes no s'hagin desarticulat aquest grup.
Home, és que realment és complicat. I d'aquí suposo, i alguna vegada ho hem parlat, Imma, que es desprèn diverses branques d'aquest arbre, no? De ser el súper de la marihuana, i no sé si el tràfic, bueno, que hi hagi més presència d'armes blanques, i sobretot tirotejos, que hem parlat moltes vegades d'un augment de tirotejos, i segurament tenen una arrel en el control del territori. O sigui, estem parlant de lluites, bàsicament, no sé si totes, però molt moltes d'aquestes relacionades amb tot això.
Clar, ja no es tracta només del narcotràfic o del problema de salut pública que això provoca, sinó totes les tipologies delictives associades a aquest tràfic. No? Estaríem parlant, per exemple, de la proliferació d'armes de foc que ha hagut a territori català, narcoassalts, perquè entre ells també doncs, es fan aquests assalts per control també de la marihuana, etc. No? Per tant, no es tracta només d'un problema de salut pública en si mateixa, sinó que hi ha altres tipologies que també cal abordar i que d'alguna manera doncs, augmenten exponencialment i, per tant, nosaltres doncs, tenim arreu del territori un problema doncs, que estem tractant no, de desarticular amb totes les eines que tenim, però, evidentment, no deixarem de reclamar doncs, més efectius i més eines per poder fer la nostra feina en aquest sentit.
Doncs Imma Viudes, portaveu del sindicat Sant Fèbol de Mossos d'Esquadra, com sempre, escolta, moltíssimes gràcies per la xerrada, una abraçada molt forta.
Gràcies a tu.
Cuida. Doncs és un bon que hi havia moltes més notícies per xerrar, però aquestes dues eren força importants, sobretot per la relació, i un cop més ho diem, no?, d'aquest epicentre, per la situació geogràfica, per les condicions climàtiques, per la Catalunya buida. Hi ha molts llocs on és fàcil amagar coses d'aquestes, plantacions, coses d'aquestes, em refereixo a plantacions de marihuana, evidentment. Estem arribant a la una. Després parlarem, atenció, del jurat popular. Perquè el jurat popular es renova. Potser rebràs una carta dient un 70 per ser jurat popular. En parlarem d'això, com funciona i, sobretot, com te puedes librar. Ara arribem a la una i continuem explicant tot el que t'interessa a Mediodía Cope amb Jorge Bustos i Pilar Cisneros. Quatre papers i torno.